La nostra protagonista de l'entrevista compartida d'avui defensa que en aquests moments on vivim una crisi econòmica també vivim a la vegada una crisi de valors morals i assegura que la corrupció política és una temptació implícita en la condició humana i que cal crear una cultura per erradicar-la. És catedràtica d'ètica, és veïna de Sant Cugat, una ciutat que diu que l'ajuda a reflexionar i a concentrar-se. Avui ens visita Victòria Camps.
Victòria Camps és catedràtica emèrita de Filosofia Moral i Política de la Universitat Autònoma de Barcelona. Va ser senadora pel PSC durant els anys 1993 i 1996 i consellera del CAC entre el 2002 i el 2008. Va ser presidenta del Comitè de Bioètica d'Espanya i actualment és membre del Comitè de Bioètica de Catalunya i ha publicat una desena de llibres. L'any 2012 va ser reconeguda amb el Premi Extraordinari Ciutat Sant Cugat per la seva contribució a la filosofia ètica durant una carrera de prop de 40 anys i amb el Premi Nacional d'Assaig per l'obra El Gobierno de las Emociones, que atorga el Ministeri de Cultura. Acaba de presentar Breu Història de l'Ètica, on repassa els plantejaments ètics de l'ésser humà des de Plató fins als nostres dies, una reflexió sobre l'essència del bé i el mal i sobre si es pot universalitzar el concepte del bé.
Victòria Camps, molt bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, gràcies.
Aquests dies que malauradament parlem tant i tant de corrupció, imagino que va bé recordar que la corrupció no és nova, eh? Plató ja en parlava.
Sí, sí, Plató ja en parlava i durant tota la vida que coneixem hi ha hagut persones corruptes. La corrupció forma part d'una tendència que tenim a aprofitar-nos individualment de tot allò que passa per les nostres mans, encara que estigui destinat a una finalitat pública i és la corrupció actual. Què denota la corrupció? Doncs, entre d'altres coses, una falta de, jo diria, de caràcter moral, no? De la capacitat de dominar-se i d'actuar d'acord amb uns valors que, d'una altra banda, sembla que tothom reconeixem i que no dubtem de que haurien de ser els prioritaris.
Aquests dies moltíssima gent ha recorregut a persones com tu per mirar de trobar alguna esperança que permeti seguir creient en el sistema actual, oblidant però que els filòsofs podeu teoritzar sobre com hauria de ser, però no podeu mai dissenyar la societat ideal, perquè seria molt perillós.
Molt, molt ben dit, eh?
Està ben dit, eh?
Sí, perquè és una cosa que jo repeteixo moltes vegades, no?, perquè sembla que nosaltres tenim la clau, no?, la fórmula per canviar les persones o canviar la societat, i el que fem des de la filosofia és conèixer el que han dit els pensadors sobre els fonaments de la moral, sobre els criteris, els principis fonamentals, però d'aquí a trobar la fórmula i sobretot aplicar-la, doncs hi ha un pas molt gran que ja no depèn d'experts, sinó que depèn de cadascú.
Qui ens ha portat a viure aquesta crisi de valors?
A veure, en part, totes les altres crisis que estem patint. Jo no crec que la crisi d'avui de valors sigui més aguda que la d'altres èpoques. Penso que de crisi de valors segurament n'hi ha hagut sempre, per això hem de parlar d'ètica. El que passa és que avui potser estem més desconcertats. I que estem més desconcertats no és negatiu, vol dir que hem de decidir nosaltres què és el que hem de fer, que no, que les societats no tenen referents tan clars, que són més plurals, que no són tan homogènies i que cadascú s'hauria d'autogovernar amb més voluntat de fer-ho. És clar, tot això és molt difícil, és molt difícil d'ensenyar, és molt difícil d'aprendre. I, per tant, més que crisis de què és el que s'hauria de fer, és una falta d'aquesta capacitat per fer-ho i per actuar, i per ser més coherent amb un mateix.
Victòria, escolta, que et demana l'Ivan Llerpes des de Ràdio Vilafant.
Hola, bona tarda. Dóna la impressió que hem perdut els valors. Estan lligats a la religió, que s'ha deixat una mica de banda, o cal que s'inculquin a través de la família?
A veure, aquesta és una pregunta molt interessant perquè es connecta bastant la falta de valors o la falta de personalitat moral amb el fet de que la religió s'ha esvaït o que no és tan, no està tan generalitzada com abans. Jo penso que la religió donava una base, un fonament que motivava per l'actuació moral. La falta de religió, la falta de fe en un Déu, la falta fins i tot d'esperança en una redenció final o en una salvació final fa que sigui de vegades més difícil trobar la justificació de per què hem de ser bones persones o per què hem de ser justos. I en aquest sentit sí que es troba a faltar alguna cosa que hagi substituït a la religió. Sembla que no som capaços de, o que ens costa més actuar com hem d'actuar sense aquesta esperança que ens donava la religió.
Avui, però, ser bona persona no significa res, eh? Té més mèrit tenir diners, èxit, fama,
sí, sí.
A qualsevol preu.
Té més prestigi,
preu, eh?
Si sí. Més no. Més mèrit no ho sé, però segur que té més prestigi que el ser bona persona, que d'una altra banda tampoc ho podem definir massa bé. No podem dir què és ser bona persona. Suposo que es pot ser bona persona de moltes maneres, no? I en altres èpoques això no ha sigut així. Pels grecs el ciutadà era el que era el més excel·lent, el que es dedicava a la política. Pels medievals era el monjo, el que es dedicava a la vida contemplativa. Avui es pot ser bona persona de moltes maneres. És una altra de les causes de per què estem més desconcertats, no? Perquè hem de trobar, en cada cas, què vol dir fer les coses ben fetes.
Ara que fa uns moments parlàvem de la religió. Per exemple, què hauria de fer el nou papa per recuperar aquesta credibilitat que ha perdut l'Església com a institució?
Sí, doncs jo crec que, bueno, no sé què hauria de fer, no ho sé, perquè això és molt complicat, però crec que ha començat bé. Jo crec que sí, o sigui que la imatge que ha donat fins ara crec que és una imatge de, primer, de canvi, no? De canvi en molts sentits, perquè el fet de que sigui un papa que ja no és italià ni és europeu i és un canvi fonamental. Sembla que és un papa al que la cúria no li interessa i que, per tant, potser serà capaç de fer una transformació que és una de les transformacions que s'esperaven. És un papa que ha donat una imatge d'humilitat, de modèstia, de parlar d'una manera molt planera, de demanar-li a la gent que l'ajudi, que sembla que porta una vida molt, també molt, molt austera, molt, amb molt poc, no sé com ho dir en català, boato, no? Molt poca parafernàlia així, que nega l'austeritat que hauria de tenir l'Església. Per tant, hi ha una sèrie d'indicadors que són, i fa només hores, no?, que sabem que hi ha un nou papa, que sembla que permeten tenir una certa esperança de que hi haurà canvi.
Té feina, però...
Té molta feina, suposo. Molta feina.
Que el maquillaje no apague tu risa. Que el equipaje no lastre tus alas. Que el calendario no venga con prisas. Que el diccionario...
La corrupció política és una temptació implícita en la condició humana. El que cal és crear una cultura per erradicar aquesta corrupció. Victòria, escolta, què et demana la Laura Alcalde des dels estudis de Munt FM Ràdio.
Bona tarda, Victòria. He llegit que alguns dels teus llibres d'infància preferits eren les històries de l'entremaliada Cèlia, una nena del Madrid dels anys 30 que era enviada a un convent de monges per rebre la millor educació i que s'ho qüestionava tot. Enfront de tots aquests casos de corrupció i de la difícil situació que vivim, quina és la clau per no deixar que es corrompi encara més aquesta societat? Hem de ser tots una mica més com la Cèlia?
Bona tarda. Bueno, segurament sí, perquè el caràcter aquest que tenia aquest personatge infantil, no? De rebeldia, de qüestionar-ho tot, de criticar-ho tot, que fins i tot feia que, per exemple, les monges de la meva escola ens diguessin que no era recomanable la lectura perquè no donava bon exemple i qüestionava l'autoritat, doncs és una bona cosa, però també és bo no quedar-se només amb la crítica. És bo anar més enllà de la crítica i presentar alternatives, altres, és a dir, apuntar més lluny, perquè és que si no la crítica s'acaba de seguida i no dona resultats ni s'acaba d'assimilar allò que s'està dient. Per tant, a veure, sí que necessitem bones altres actituds. De cara a la corrupció, jo diria que potser una de les coses que ens falta més, perquè corrupció, jo no crec que siguem dels països més corruptes,
no,
no sembla que a més que en els rànquings internacionals no figura Espanya entre els països més corruptes, ni Catalunya, però el que sí potser en el que potser sí que fallem és amb la capacitat de reaccionar ràpidament contra la corrupció. És a dir, no hi ha una resposta ràpida ni per part dels que són imputats o que són sospitosos de ser corruptes, ni per part dels que els estan recolzant, els partits polítics, en aquest cas, si parlem de corrupció política, que permeti primer treure d'enmig una corrupció que de la que se'n parla massa temps si la persona segueix on està. I després el donar aquesta imatge de que si hi ha una sospita, doncs millor tallar-ho d'arrel. I després si aquesta sospita es demostra que no era verídica, doncs, o que no tenia fonament, doncs sempre hi ha possibilitats de recuperar la persona i de tornar-li la honorabilitat que no perd.
Però és que aquí a casa nostra ningú dona exemple. Estem cansats ja de veure polítics que menteixen, que fan el contrari d'allò que havien promès i segueixen ocupant els seus càrrecs i es segueixen tapant entre ells.
Sí, sí. Jo crec, per això dic, que crec que és potser el que ens distingeix més, segurament, d'altres països en els quals una corrupció molt més petita, com és plagiar una tesi doctoral, fa que la persona abandoni la política immediatament. I jo crec que això sí que hauríem de reflexionar, no? Fer una anàlisi sobre aquesta manera de reaccionar i de comportar-nos que no fa gens de bé i que, a més, fa això que la corrupció sembla que s'estengui molt més del que està perquè es manté molt més temps la discussió sobre la corrupció.
Per tant, som una cultura que acceptem la mentida. És a dir, d'altres països hem vist dirigents que han hagut de deixar els seus càrrecs perquè s'havia demostrat que havien mentit, no? I fins i tot mostraven un gran penediment. Aquí a casa nostra, no?
No sé si és la mentida, perquè sí que és veritat que la mentida és sobretot un vici que està molt penalitzat en Estats Units, per exemple, i no altres, a Europa no és així, però sí que el que ens passa a nosaltres és que hi ha més hipocresia, segurament, no? I sobretot es judicialitzen els casos de corrupció, és a dir, ho deixem, ho abandonem tot als jutges, ho deixem en mans dels jutges i sembla que desaparegui la responsabilitat política, moral, la responsabilitat de cada persona davant d'una cosa de la que hauria de respondre, tant davant de la societat com dels partits polítics o de les persones que l'han elegit.
Ara que parles d'aquesta responsabilitat moral, mira, ens va molt bé el que demana l'Elisenda Ariza des del Prat Ràdio.
Hola, bona tarda. Jo li volia demanar, ara s'està parlant molt de la necessitat de regenerar la nostra democràcia, que es diu que el model de la transició està esgotat, no paren de sortir casos de corrupció. En fi, com comencem aquesta regeneració? Quin és el punt de partida? I la ciutadania com hi pot participar?
A veure, hi ha moltes preguntes que agraeixo, una, com ho fem a partir de la ciutadania? Jo crec que la ciutadania darrerament ha despertat, és a dir, no és la ciutadania indiferent, passiva, apàtica, que es denunciava fa poc temps, sinó que des de que va començar el moviment dels indignats i des de hi ha la plataforma, per exemple, per les hipoteques i hi ha una sèrie de moviments socials que demostren que la ciutadania està desperta i que la ciutadania vol participar més en la vida pública. El que passa és que democràcia significa... la democràcia necessita un poble que estigui cohesionat. Necessita un demos, no?, que és la base de la democràcia. No és bo que hi hagin aquestes oposicions tan radicals. Els moviments ciutadans avui són excessivament antipolítica, antitot, antipolítica, antisistema, antipartits.
Li estranyes que tal com està
no
el sistema...
No m'estranya, però dic que no és bo per la regeneració de la democràcia. És a dir, no és bo, no és dolent que hi hagi crítica, però ha de ser una crítica constructiva. És a dir, si volem regenerar, hem de construir, no només hem de destruir. Aquesta radical negació de tot el que s'ha construït des de la transició, i no només des de la transició, perquè Itàlia està passant el mateix, i tenen una altra història política, però el que ha passat a les darreres eleccions doncs és un símptoma de que els grans partits polítics, els partits més tradicionals, no mereixen cap mena de credibilitat ni de confiança. Però són necessaris els partits polítics, és a dir, no podem construir una democràcia ni regenerar-la sense partits polítics. Per tant, hem de col·laborar tots, hem de cooperar tots en la regeneració. No només la ciutadania contra els polítics també són ciutadans, ni els polítics sols. Hem de veure la manera de fer-ho tots junts. I no estem en la via de fer-ho, i aquest potser és el problema fonamental.
Fins al dia d'avui, has vist algun brot verd de recuperació ètica, de regeneració democràtica?
Bueno, jo crec que els moviments socials que hi ha hagut ho són, jo crec que ho són, i que sacsegen la societat, i que... però esclar, no s'haurien de quedar només amb la qüestió purament emotiva d'indignar-se, haurien de fer propostes. El moviment per la plataforma de les hipoteques ha anat més enllà, i precisament avui hi ha una bona notícia, que és la sentència europea que d'una manera o d'una altra els dona la raó. Per tant, sí que hi ha símptomes de regeneració democràtica. El que ens hem de preguntar és que si acaba la crisi, que tant de bo que acabi aviat, què passarà, no? Perquè és veritat que la crisi ajuda, desgraciadament hi ha d'haver èpoques de crisi que són les que ajuden a canviar les coses, i precisament perquè patim, estem patint, i hi ha molta gent que s'ho passa molt malament, doncs hi ha més voluntat de canvi i més necessitat de canvi.
Potser, però, els que no estan patint aquesta crisi i que són els que més hi haurien de posar de la seva part per canviar, clar, com que la crisi no els ha acabat d'afectar...
Sí, no, alguns no sols no els ha afectat, sinó que sembla que se n'han aprofitat, no? I aquestes grans desigualtats que hi han és potser és un dels grans problemes d'avui, no? I que hauríem de mirar de veure... no com es resol, però si es pot fer alguna cosa, que jo crec que sí, des de la legislació per evitar que hi hagi aquesta disparitat, per exemple, de sous, no? Que hi hagin aquests sous estratosfèrics i aquests bonus i aquestes remuneracions, indemnitzacions, mentre hi ha l'atur que hi ha. I això, a Suïssa hi ha hagut una iniciativa que és molt interessant, no? Un referèndum popular que s'ha guanyat per evitar que hi hagin aquestes desigualtats. Aquí hi ha una altra via que s'hauria d'aprofitar i que s'hauria de desenvolupar.
Avui en dia tot el món vol fer un codi ètic, les empreses, els ajuntaments, uns codis que, ja ho has dit en més d'una ocasió, no serveixen de res si es queden al calaix. Has signat el codi ètic que ha fet l'Ajuntament de Sant Cugat, els has advertit, però, d'aquesta lliçó, que si es queda al calaix no serveix de res.
Sí, no, el document de transparència, potser et refereixes, no?, que és una de les virtuts que avui hauria de tenir la política, no?, ser més transparent. Ser més transparent es demostra sent transparent, és a dir, no només intentant tenir una web molt transparent, perquè tenim un exemple que desgraciadament és molt negatiu. L'Ajuntament de Sabadell va tenir un premi a la transparència fa poc, i l'alcalde ha tingut de dimitir per sospita de corrupció. Per tant, la transparència no és només abocar a la web tot allò que un ajuntament o una institució vol abocar, sinó estar atents a allò que el ciutadà vol saber, i donar respostes a allò que el ciutadà vol saber. Que el president del govern, per exemple, ens ensenyi la seva declaració d'hisenda de renta, no és el que volíem. És que no era això el que se li estava demanant. Per tant, això no és ser transparent.
Victòria Camps, un plaer. Moltíssimes gràcies avui per visitar-nos aquí a la tarda.
Gràcies a vosaltres.
De la canción, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón.